capital, l'especulatiu i el productiu. Tu inverteixes en coses que creus que poden guanyar diners, o perquè no sé, inverteixo en Google perquè entenc que el seu negoci és la publicitat, crec que poden fer negoci venent publicitat, crec que poden guanyar cèntims venent publicitat, i llavors inverteixo en Google.
Perquè si guanyaré cèntims
perquè amb ells. Si ells guanyen cèntims, jo em puc guanyar.
M'és igual el que facin i el que no facin, o el contingut, o el que sigui.
Dius, home, la indústria armamentística també guanya calés, però jo no invertiré en indústria armamentística. Vale. Per què no inverteixo en bitcoins? Perquè jo no entenc quina és l'activitat econòmica que es fa allà. Llavors, no hi ha activitat econòmica, és pura especulació. Doncs quan és pura especulació,
no t'interessa.
Fa un temps vaig decidir que això no m'interessa.
Acabarem ara mateix amb el Geni Roca, però només em volia fer una darrera pregunta, que és la una del migdia ja, d'una informació que venia dels Estats Units i que tenia a veure amb la Taylor Swift. Això s'ha sentit a les últimes hores, això del món dels deepfakes, no? I que ara volien començar a plantejar-se des del govern dels Estats Units algun tipus de regulació al voltant d'aquesta problemàtica, que també l'hem vist aquí. Hem vist casos, no, de joves que a través del deepfake feien continguts pornogràfics de companys d'escola, per entendre'ns, no? Creus que aquest és el camí? És a dir, al final, hem parlat una pila de vegades al voltant de ja no de la intel·ligència artificial, sinó de qualsevol altre àmbit digital, que passa sempre per la regulació. La possibilitat de caminar cap aquí és la solució a problemes derivats d'aquest tipus?
Ostres, que no sembli que a mi m'agrada la regulació, però és que la regulació, amb independència de si t'agrada o no t'agrada, és necessària. Si una persona altera, ataca l'honor d'un altre, jo crec absolutament normal que el responsable de falsificar una imatge d'una persona que posa en risc la seva reputació o la seva
honorabilitat,
etc., crec que això és un delicte. És més, no crec que calgui fer una reforma legal per perseguir-ho. Crec que ja és, o sigui, si ho fas sense intel·ligència artificial, jo diria que
ja
també
ho
és il·legal. Si tu ara agafes un Photoshop i comences a retocar, agafes una foto meva i comences a crear un malentès, jo crec que això és un delicte.
Bueno, que mirem cap aquí tots a veure com evoluciona. La una i dos minuts, Geni Roca, sempre un plaer, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I a aquesta hora, temps d'actualitzar la informació. Hola, Nil Sant Martí, bon dia. A veure si podem saludar el Nil. Hola, Nil, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. També saludarem el Pol Rodríguez. Hola, Pol, bon dia.
Bon dia.
Actualitzem la informació d'aquest matí. Pere Aragonès demana a Pedro Sánchez que digui tota la veritat sobre si estava al cas o no de l'espionatge que li va fer el CNI amb Pegasus.
Sí, això després de les últimes informacions que reforcen que l'atac al mòbil d'Aragonès quan era vicepresident de la Generalitat es va fer quan a la Moncloa ja hi havia el PSOE l'any 2018. Per tot plegat, Aragonès li demana al president espanyol que buidi el pap sobre aquesta qüestió.
Que el govern del PSOE el que ha de fer és aclarir-se d'una vegada. Si no sabien que hi havia aquest espionatge, jo crec que és greu, perquè un govern ha d'estar informat del que fan els serveis secrets, no? I si ho sabien, crec que encara és pitjor, perquè estarien avalant un espionatge sobre persones simplement pel fet que defensem unes idees polítiques.
Aragonès, això sí, ha remarcat que l'espionatge no els apartarà de la negociació amb el govern espanyol. Sobre el missatge directe a Pedro Sánchez, de moment el president del govern de l'Estat no entoma el guant. En un acte fa uns minuts des de Galícia, líder del PSOE s'ha centrat a atacar el PP. I precisament els populars s'hi tornen contra Sánchez. Ho han fet des de La Rioja, mantenent el discurs contra l'amnistia que negocia precisament el PSOE amb els partits independentistes. La portaveu del PP, Cuca Gamarra, els vincula amb el terrorisme i acusa els socialistes d'estar blanquejant així la violència.
Estamos en un ejercicio de corrupción moral. No se puede admitir, y los españoles no admitimos, que el terrorismo pueda ser amnistiado. Porque en democracia al terrorismo se le persigue. Al terrorismo le tiene que caer sobre él todo el peso del Estado de Derecho. Y por eso es por lo que nos rebelamos y no nos resignamos.
Gamarra ha acusat Sánchez de situar-se a l'extraradi de la democràcia fent lleis a mida per l'independentisme només perquè li calen els vots d'aquests partits per seguir a la Moncloa. De la crònica internacional, al sud de la Franja de Gaza s'ha quedat sense hospitals en funcionament, és el que ha denunciat Metges Sense Fronteres després dels últims bombardejos, els de les últimes hores d'Israel, contra la ciutat de Khan Yunis, al sud de la Franja. L'ONG Mèdica alerta que la població civil ja no té opcions per rebre tractaments, una població que, recordem-ho, s'ha refugiat, aquesta meitat sud malvivint als carrers o en edificis mig esfondrats. El crit d'alerta arriba menys de 24 hores després de la demanda de la Cort Internacional de Justícia a Israel perquè protegeixi precisament els civils de Gaza. Els atacs aquesta nit han anat just en sentit contrari, gairebé 200 morts més, segons les autoritats de l'enclavament, per tot plegat des del govern palestí, assegurant que un alto el foc immediat és l'única manera de no incomplir el posicionament del tribunal. I tornant a Catalunya, la policia espanyola ha detingut 59 persones que es dedicaven a enviar missatges de WhatsApp a pares fent-se passar pels seus fills per demanar-los diners i estafar-los. La majoria a Catalunya. Els investigadors calculen que l'organització hauria obtingut un benefici de gairebé 500.000 euros. En concret, bona part de les detencions s'han fet a municipis de les comarques gironines i de l'àrea de Barcelona. També s'ha fet una inspecció en un local de Granollers. Els detinguts formaven una organització criminal que fins i tot investigava la vida dels joves a través de les xarxes socials per fer més creïble l'engany quan contactaven amb els pares.
Pel que fa als esports, el Barça ha comunicat les baixes d'Alejandro Valde i Sergi Roberto. El primer ha decidit passar pel quiròfan per superar la lesió a la part posterior de la cuixa dreta. Es perd el que resta de temporada i en el cas del capità té unes molèsties al tendó d'Aquiles del peu esquerre i per ara no té data de retorn. Per tant, tots dos són baixa pel partit d'aquesta tarda, 6:45 contra el Villarreal a Montjuïc i s'uneixen a les absències de Ter Stegen, Íñigo, Rafinha i Gavi. Cancelo, ja recuperat, té números de ser titular després de 3 setmanes fora dels terrenys de joc. També són a la convocatòria els joves Cubarsí, Fort, Marguiu i Casadó. Tot plegat ho seguirem. El Barça juga a RAC1 a 6:45. Abans, a 4:45 jugarà el Real Madrid a Las Palmas a 2:00 sobre la jornada amb un Real Societat Rayo i es tancarà a 9:00 amb un Mallorca Betis. Demà serà el torn del Girona a 2:00 del migdia visitant el Celta a Balaïdos. Mentrestant, també a 2:00 d'aquest dissabte, el Levante Las Planas rebrà l'Atlètic de Madrid en l'inici de la jornada 15 de la primera divisió femenina. El Barça visitarà demà el Betis. Això quan en tenis Arina Sabalenka ha guanyat la final de l'Open d'Austràlia per segon any consecutiu després de derrotar en 2 sets, 6-3, 6-2 la xinesa Zheng, número 15 del món.
I el temps, l'ambient tornarà a ser molt suau per l'època a gran part del país aquesta tarda, amb temperatures això sí que quedaran ja una mica més frenades, màximes entre els 14 i els 19 graus. Seguirà dominant la calma la majoria de comarques amb força sol combinat amb algunes bandes de núvols alts i prims. No obstant això, a Ponent es mantindran algunes boires persistents amb ambient d'hivern durant tot el dia.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Si triar és estalviar for you, estalvia cada setmana amb ofertes com el salmó noruec sencer a 9,99 € al quilo. Fins al 28 de gener als hipermercats, Market, Web i App. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Tinc passió per tot connexió, telefonia conscient que cuida la gent. Però és competitius i cooperatius per persones que fan coses bones.
Som connexió. L'única operadora que et farà cantar a la dutxa.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usar. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
Em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més
1.
RAC 1.
Marc, el telèfon!
Ja l'he sentit, el telèfon!
Què passa, que no l'agafes?
Què vols, que estiri el braç? Passa mal!
Ah, sí! Te'n fan arribar el Premi Nacional de Comunicació a casa? Però pesa molt, no?
Sí, sí, el meu majordom ja hi serà, ja. Gràcies. Per favor, un altre premi. Jo no sé com dir-los que deixin de donar-me premis. Què passat? Joel!
Digui!
Dona ordres que vagin fent lloc a la galeria per l'últim premi que m'han donat. I de passada que retapissin tot, perquè aquest paper de paret no combina gens amb aquest últim premi.
De dilluns a divendres, a la una, vostè primer, amb Marc Giró.
En realitat, tu digues, tan cansat això d'estar reconegut en vida?
RAC 1. Tots som 1. Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé cada dissabte de 3 a 4 de la tarda a RAC 1 amb Esther Muñoz.
Prepareu la maleta perquè aquest dissabte 27 de gener a les 3 i 3 de la tarda us portarem fins a Santiago de Xile i també anirem a Fitur. Vindreu, oi?
A RAC 1. Tots som 1. Dia lliure amb Xavi Bundó.
Va, la 1 i 10 del migdia. De seguida anirem amb la Judit Niederman, que també ha tornat de vacances. Ara de seguida parlarem amb ella. I tancarem avui saludant a la Sílvia Abril, que avui ens visitarà d'aquí una estoneta per parlar de la nova obra de teatre que arrenca aquesta setmana que ve, dirigida pel Paco Mir, que s'està esperant Mr. Bojangles. Però abans... Pregunta, teniu plans per demà? Doncs no busqueu més, que ja el teniu. Torna la gran festa de la calçotada, la festa gastronòmica més popular del país. A Valls, a més, el Bressol de la Calçotada i el quilòmetre zero casteller. I podeu descobrir el nou Museu Casteller i podreu fer-ho gràcies al Passi 2x1 que us regalaran amb el lot degustació de la calçotada. Mengeu bé, submergiu-vos al món casteller demà diumenge a Valls. Teniu tota la informació a valls.cat.
El cançoner d'Herman.
El cançoner d'Herman a la carta, amb Judit Niederman.
I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for?
Hola, Judit Niederman, bon dia.
Què tal, bon dia? Jo no me'n recordava d'aquesta.
Sí, clar, perquè has viscut una altra vida, ara en parlarem d'això. Però que sàpigues que en la teva absència, aquest és el darrer cançó Niederman que va fer la Judit, que va ser el mes de desembre, i va, de fet, va ser, oi que va ser la teva petició?
Sí.
Oi que va ser proposta teva? Sí, sí, vas guanyar tu.
És una d'aquestes seccions històriques que s'ha votat el que
jo he dit. A veure, no comencis a ploriquejar, que llavors ja sabem que és una estratègia per guanyar les pròximes. Sí, sí. Que sàpigues que en la teva absència, que has estat uns dies fora, aquesta cançó l'han nominat a l'Òscar.
Sí, ho he vist.
Ah, ho has vist, eh?
He vist tota la polèmica, no? Perquè han nominat l'actor, però no la directora ni l'actriu.
Correcte.
Però la cançó sí.
Correcte.
Sí.
Greta Gerwig no és la nominada, la directora de la pel·lícula no l'han nominat a l'Òscar a millor direcció, i la Margot Robbie no l'han nominat com a millor actriu protagonista, però sí Ryan Gosling, que era el Ken de la Barbie.
Exacte.
I aquí ha vingut una miqueta més d'embolic.
Vaig veure el post de la Billie Eilish, precisament, que agraïen molt la nominació a la cançó i reivindicava molt la feina de la Greta i de la Margot. Mm. Els hi dic pel nom, com si fossin amigues teves.
Amigues teves, no? No, però des d'aquest punt de vista, que sàpigues que diuen que és la gran favorita de guanyar l'Òscar, aquesta cançó de la Billie Eilish.
Sí, jo crec
no?
que... Bueno, jo crec que el guanyarà. No sé quines són les altres, però aquesta cançó ha sigut un fenomen
sí. Bueno,
absolut.
Pensa que després ja el que seria la cosa definitiva és que l'altra cançó que també de la pel·lícula està nominada és el I'm Just Ken. Vull dir que és la cançó del Ken que no passés com a la resta de coses, que guanyi Ryan Gosling i guanyi la cançó sobre el Ken i en canvi la cançó de la Barbie en si no guanyi. Sí, sí, passaria.
Això seria molt fort.
Però que sàpigues que li has donat sort a la Billie Eilish fent la versió, perquè ja s'ha anat directe cap als Oscars, i a partir de l'11, crec que és l'11 de març, sabrem si guanya aquella nit, però vaja, dono per fet que Billie Eilish actuarà, no sé si t'han trucat des de Los Angeles per veure si fer duet amb ella, no, en principi no, eh?
No ho sé, perquè no podia rebre trucades de
Senegal. Sí, sí. El
si
que passa
trucat,
és...
no m'he enterat.
No tenia cobertura, perquè clar, la Judit estava...
ana manak momenne awanninne.
Eres al Senegal, Judit, te n'has anat uns dies.
Exacte, sí.
Què has anat a fer al Senegal?
M'he anat un mes.
Un mes sencer.
Doncs a viatjar i a conèixer la vida allà i com funcionen, com viuen. I és increïble. He pres moltes coses, m'han donat moltíssimes lliçons i estic molt, molt feliç, molt inspirada i moltes ganes de... Bueno, de retornar com tota aquesta energia també amb tot el que he de fer per aquí, amb moltes ganes de tornar allà. És un lloc que... Mira, ahir em vaig trobar un amic aquí al poble i em va dir o t'atrapa o t'expulsa, no? Com depèn de com et sentis. I en el meu cas ha sigut una atrapada total.
Sí, eh?
M'enyoro i fa dos dies que estic aquí.
Bueno, de fet, sí. A vegades passa que quan fas un viatge intens, diguem-ne, alguna cosa que t'agrada, quan tornes hi ha una mena de dol, una mica, no? O sigui, tu estàs... diu que quan sí. Fa 48 hores que estàs aquí. Bueno, és normal, també.
Sí. Sí, sí, sí. Però bueno, estic molt contenta, eh? Vull dir, no estic amb tristesa, perquè un mes també dona per molt. I feia molt temps que no parava un mes sencer. I menys un mes a un altre lloc tan absolutament diferent. Però ha estat molt inspirador. Són molt, 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 molt generosos, molt hospitalaris. Qualsevol persona se t'acosta i té curiositat i té ganes de compartir. Entre ells ho comparteixen tot. Són coses molt... molt senzilles, però el menjar, per exemple, si algú té una mica de menjar en qualsevol moment del dia, el reparteix amb el que està al voltant, saps? O això, et conviden a entrar a casa seva, vull dir, no hi ha els límits als que potser estem acostumats, saps?
Ja.
Hi ha molta comunitat i s'ajuden molt entre si, i això ha sigut super, super revelador.
Des d'aquest punt de vista, cada, no ho hem dit, però hem pujat la música del Momi Maiga, que és un músic senegalès que viu a casa nostra, que viu, crec que a les comarques de Girona, no recordo exactament on. I crec que tu el coneixes bé, no? O sigui, és un conegut teu, un amic teu.
Jo el vaig conèixer aquí a Catalunya i em va fascinar. Us convido molt a escoltar el seu disc, que es diu Nio, que ja està a totes les plataformes digitals, i ella està fent molts concerts per aquí a Catalunya i també surt molt a fora. I és excepcional com canta, com composa les cançons que fa, com toca la cora, que la cora és un instrument d'allà, i la seva família són com experts en la cora, és a dir, fa moltes generacions que molts membres de la seva família toquen la cora i canten, llavors és una cosa apresa com de molt enllà, que això és molt especial, i m'he trobat amb diferents oficis que allà va per famílies, no? Com una família molt especialista amb cada ofici, diguéssim.
Qui no la coneix, la cora és una mena de... és com una arpa, no? Una mica molt gran, no? Amb moltes cordes,
sí,
d'alguna manera.
Crec que té 21 cordes, ara ho estic dient de memòria,
sí.
Perquè vaig visitar el luthier del Momi i m'ho va estar explicant, perquè després ell... ha afegit alguns utensilis propis de la guitarra com per facilitar una mica el funcionament de l'afinació,
sí.
Perquè abans ho lligaven amb, em va dir que ho lligaven amb pell i que llavors s'havia d'estirar la pell i que era com una mica més difícil. I llavors la base de la cora crec que és com una mena de carbassa gegant, i això és la caixa de ressonància. Bueno, si ho busqueu, no sé si ho puc definir molt bé, vull dir, si busqueu el Momi i veieu vídeos, veureu com es toca, es posa aquí la falda i les cordes van així en vertical i si es toca, recorda molt a un arpa, exacte.
De fet, la història del Momi Maiga, que no li hem fet més referència, però oi que ell és un senegalès que va arribar a Catalunya i que porta no sé quant de temps vint aquí, crec que Sal, m'han dit ara, i que està casat, de fet, amb una catalana.
Sí, exacte, amb la Núria. Són maquíssims tots dos i tenen molts projectes junts, han fet moltíssimes coses junts. I
per què no hi veu una junts allà al viatge al Senegal?
Doncs, no, mira, de fet, una mica l'origen de la meva decisió va ser que en principi el Momi tenia concerts allà aquest mes de gener.
Ah!
I al final els van posposar, però jo ja
tenies els bitllets.
Ja tenies la decisió d'anar-hi. I llavors em van dir, no, al final ho farem més endavant. I vaig dir, però és igual, jo me'n vaig.
Ja.
Perquè fa molts anys que tenia ganes de fer aquest viatge, perquè... És un país on també la música està super present, super present. Hi ha molt bons músics i és molt inspiradora també a nivell rítmic, a nivell melòdic. És una altra pel·lícula completament diferent del que estic acostumada. I molts amics que tinc aquí, percussionistes sobretot, que m'havien dit, ostres, Senegal és apassionant, hi has d'anar, hi has d'anar. I anàvem passant els anys i no havia pres la decisió. Al final la vaig prendre, una mica motivada, de dir, pues mira, faig un 2 en 1, no? Viatjo i veig el Momi allà en concert. Al final el Momi no hi ha anat ara, però jo vaig anar igualment. I m'ho he passat molt bé.
Que bé.
I he vist molta música, també.
Has vist molta música, això és el que volia preguntar.
Fusionant, sí, vam estar fusionant. Era molt, molt divertit perquè vam estar cantant cançons com tradicionals catalanes amb músics d'allà que tocaven la cora, que ells cantaven les seves cançons amb Mandinka, per exemple,
sí.
I després jo contestava doncs, amb l'Areu Riera o amb alguna cançó així que tenia el mateix compàs. I llavors els agradava, o sigui, era molt divertit perquè a mi em fascinava que cantessin amb tota la seva com saviesa de lo seu, i després quan cantàvem nosaltres per ells era com, Déu meu, amb què canten, no? Com canten? I era molt bonic l'intercanvi, molt.
He de dir que
va inspirar molt.
Vull recordar que el Senegal hi té casa, i no sé si viu no sé quant de temps l'any, el Lluís Llach, no?
Sí, exacte. Sí.
I què, no us heu trobat? Ni no t'ha fet de guia ni res, o què?
No ens hem trobat. No ens hem trobat perquè ens vam quedar pel sud per la regió de la Casamans,
sí.
Que és una regió, de fet, que lluiten, o sigui, hi ha un moviment que busca la independència, o sigui, és una regió que s'autodefineixen com diferents i que hi ha moviment independentista, i és molt fascinant la Casamans, o sigui, totes les comunitats que conviuen, també a nivell religiós, per exemple, és espectacular perquè hi ha cristians, hi ha musulmans, hi ha animistes, però tots conviuen perfectament i clar, tothom està molt, molt mesclat, saps? No hi ha separacions, i això també, bueno, ens va atrapar molt la música, la convivència, la comunitat, i ens vam quedar per allà, perquè a més també els trajectes són una mica feixucs, vull dir que de cop si vols fer 500 quilòmetres cap al nord,
sí.
Doncs potser has d'invertir un dia sencer en anar cap allà, no? I llavors fèiem trajectes curts i hem decidit com aprofundir en aquesta regió.
Parles en plural, perquè has anat amb qui al final?
Pues vaig enrere al Martí Sant Climent, que és el meu amic amb qui muntem el Festival Floral, que d'aquí poc tindrem notícies del Floral.
Hombre, ja toca.
Sí, i el Martí és una persona excepcional, molt, molt bon viatger, vull dir que no té manies i està superobert i es relaciona amb la gent d'una forma superespontània i molt profunda alhora, i hem anat tots dos i molt bé, no ens hem tirat els plats pel cap, tu havies estat 30
Hosti,
dies.
Perdona, un bueno, mes, bueno. No, és impossible, això que m'estàs dient és mentida, ja sé que amb la Judit tot sembla maco i tal, la Judit, en realitat, la gent us està enganyant, o sigui, té un coi de caràcter i és bastant dictatorial, i llavors viatjar amb ella deu ser un horror, en realitat.
Què va, sóc molt oberta, és veritat que va haver un dia que sí que em vaig atabalar i
veus?
Em vaig posar de molt mal humor, però després vam riure molt perquè a ell també li va passar un altre dia, vull dir, és normal. Ens haguéssim pogut atabalar més i estem molt contents. Ha sigut un dia cada un.
Escolta, el tema alimentari, com l'hem portat?
Doncs molt bé.
Sí.
Sí. La veritat és que cada dia menjàvem, o sigui, fan com uns guisats super, super bons de pollastre o de peix.
Sí.
Amb ceba i amb salses, per exemple, a vegades vam menjar, que això era com una mica més luxós, com salsa de cacauet, que és com molt, molt, molt bona. I després també hi ha una planta que es diu bisab, que agafen les fulles i fan com una pasta així com espumosa, de color verd, que jo el primer dia vaig dir, vols dir això, m'ho menjo? Perquè fa com molta impressió menjar coses que no es mengen mai, no sé com et sentaran i tal. Però després m'encantava tot.
Has tornat fan.
Sí. Molt, molt. Sí.
Bé, aquest és el viatge de la Judit Niederman, que ha estat un mes al Senegal. Feia temps que no feia vacances i se n'ha agafat un de sencer per fer un viatge gros. Allò que et diuen, bueno, ara que puc fer-ho, vaig a tope.
I he fet una cançó del viatge.
Ah, sí?
La gravaré... Sí.
Ah?
Sí. I és en francès. En francès i amb...
Però tu parles francès?
Sí, té una paraula... Amb Mandinka, no, una miqueta, vaig estudiar-lo a l'escola. Em va ajudar el Martí a fer la lletra, que ell sí que parla francès molt
bé.
Però d'aquí poc la gravaré i la publicaré.
Ja doncs escolta, avisa'ns que hi ha tal.
Sí,
bueno, escolta,
sí.
Que m'estic despistant i hem de fer la selecció de les cançons per veure què és el que la setmana que ve interpretarà la Judit Niederman. Recordeu que això funciona d'aquesta manera. Els oients trieu una cançó, l'equip de programa en tria una altra i la Judit en proposa una tercera, i ara les posarem al damunt de la taula i els oients trieu quina és la cançó que la setmana que ve reinterpretarà Judit Niederman. La proposta de la Judit, jo ara em pensava que era una cançó africana, però no, és aquesta. Oh,
benvinguts, passeu, passeu.
Un clàssic, eh? Has anat a buscar Sisa, eh?
Però és que m'ha emocionat tant aquesta sensació de que la gent obrís les portes de casa seva i el cor d'aquesta manera que he pensat que era una gran manera de celebrar-ho.
Va bé.
Aquesta és la meva proposta.
Proposta de la Nederman, al qualsevol nit per sortir al sol del Sisa. Propostes dels oients. Han arribat moltes, molt diverses, com per exemple... Hombre... Una mica de Faith de George Michael. No ha estat la més votada. També hi ha hagut aquesta proposta. La Sia cantant Snowman, o un altre clàssic català, aquest. Algun dia podries fer-la, aquesta, segons com.
Uau, mai ha sortit encara,
no,
que raro.
No, no, però va, un altre dia la tornarem a treure a veure si la gent la vota. Però la més votada aquest cop ha estat aquesta. Watch me. Sí. Acabarem de Barbie fins al barret, eh? De veritat, eh? Banda sonora de Barbie, la cançó de Dua Lipa, Dance the Night, que ara mateix està en fire, això que et diuen. És una cantant que està a tope. Per tant, aquesta és la que es posa a competició. Sisa, qualsevol ni pot sortir el sol, Dua Lipa, Dance the Night. I des del programa...
No hi haurà castanya.
Sí, exacte. Ens estàvem dubtant entre tres, de fet entre quatre. Vam pensar en aquesta... Perquè, evidentment, el Joan Dausà, en la teva absència, va omplir el Sant Jordi, va patar absolutament, i vam dir, home...
Sí, em va dir si volia anar-hi a cantar, i deia, ostres, és que estaré llunyíssim.
Me pilla lejos, exacte.
Però ja ho he vist que va anar increïble.
Una altra proposta també del país seria aquesta. Chulo, una mica de Bad Gyal, reinterpretada per la Judit. M'agradaria veure-ho, però no ha estat aquesta l'escollida. També una cançó que és d'aniversari, farà 60 anys d'aquesta cançó. Beach Boys, fan, però al final ens hem acabat decidint per una cançó també que la setmana que ve tindrà aniversari, que és aquesta. Mira, el dia 3 de febrer, és a dir, dissabte que ve, quan facis la secció, farà exactament 65 anys que va haver-hi un accident d'avió històric, que és el que llavors es va anomenar com The Day the Music Died, que és el dia que van morir en un accident d'avió tres mites de la música, que eren Buddy Holly, Ritchie Valens i The Big Bopper. I Ritchie Valens és, evidentment, l'autor o l'intèrpret d'aquesta cançó de la Bamba. Per tant, encara que sigui per homenatge en el dia que la música va morir, no?, que es considera aquell accident aeri, l'hem col·locat allà. Per tant, propostes o Sisa, o Dua Lipa, o Ritchie Valens. Susto o muerte. És així.
Increïble, em sembla una gran...
Una selecció estranyíssima, però aquí queda. Per tant, els oients, des d'ara mateix podeu votar fins demà a través del Twitter del Via Lliure. Hem posat l'enquesta, també a l'Instagram del Via Lliure. Voteu la que més us agradi, la versió que vulgueu fer, i la setmana que ve la Judit la reinterpretarà. En fi, Judit, et deixo amb aquesta mena de carinyo que t'ha quedat del Senegal.
Ai, sí.
Que el gestionis, perquè la setmana que ve necessitem aquí, eh?
Perfecte, i tant. Moltes ganes de venir.
Va, una abraçada, que vagi molt bé.
Vale, igualment.
Adéu-siau. Va, que queden dos minuts per arribar a dos quarts de dues del migdia. De seguida en aquest estudi, Sílvia Abril, esperant Mr. Bojangles.
Viatge al segle XVI amb la Festa dels Romeus renovada.
El 27 i 28 de gener a Monistrol de Montserrat viu de prop els efectes que la mortal pesta va tenir a la població.
Amb representacions teatrals, dansa, mercat medieval.
Festa dels Romeus amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Busca'ns a les xarxes socials. Ajuntament MDM.
Ei, fem una candelera?
Una què?
Vull dir que si anem al cap de setmana del 2, 3 i 4 de febrer a la Fira de la Candelera de Molins de Rei. Més de 600 estants a l'aire lliure, food trucks, fira de vins, cuina en directe, música i la Fira de Planter, que aquest any ve amb novetats.
Doncs sí, fem una candelera, però anem-hi amb transport públic, eh?
Fira de la Candelera, del 2 al 4 de febrer a Molins de Rei.
Torna el màping de l'any a la Casa Batlló. Vine a viure una nit històrica a la façana de la Casa Batlló i gaudeix d'un nou màping espectacular a càrrec de l'artista Sofia Crespo. Aquest dissabte i diumenge al vespre. Consulta horaris a casabatlló.cat. Tu el perdràs?
Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata, més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
RAC més 1. Podcast.
Tothom s'ha tocat el clítoris alguna vegada, però quantes persones s'han tocat el coll de l'úter?
És una qüestió més intuïtiva i d'escoltar el meu cos i d'anar buscant els punts que a mi em fan sentir cada vegada més plaer.
M'ha encantat sempre tenir converses supermístiques amb algú i després pues, fer barbaritat.
A RAC més 1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
1:31. Aquest tema de fantàstic, com tot el que feia Nina Simone, dona nom a un dels fenòmens literaris de França de l'última dècada, la novel·la d'Olivier Bourdeau, Esperant Mr. Bojangles, que és la història d'una parella que viu al límit, sense normes, sense convencions, fins que un canvi comença a capgirar la seva existència. És un argument que arribarà ben aviat a l'escena catalana, al Teatre Poliorama, a Barcelona, amb dos grans referents del món de l'humor, i no només de l'humor, a la direcció en Paco Mir, un dels membres del Tricicle que coneixen bé, i sobre l'escenari, no només ella, però, clar, és que la seva presència omple... No riguis ja, abans de començar, ja t'ha fet gràcia ja.
Bueno, sóc la que més volum fa a l'escenari.
No és veritat.
Ells dos són uns nyicris.
No, home, no.
La Lua i el Lluís.
Hola, Sílvia Abril,
Hola, bon dia. Se'm fa estrany perquè sí, jo cada dissabte, cada diumenge, t'escolto des de casa, i avui estar aquí...
A l'estudi.
Bueno, veure't dret m'ha sobtat molt.
Ja, perquè ja ens havíem vist... Feia temps que ens...
Abans de la pandèmia.
Abans de la pandèmia. O a la pandèmia, potser, que vam fer una entrevista. I deies que no te'n recordaves que era tan alt. Això m'ho diu la gent que fa temps que no em veu, eh?
És que probablement estaves creixent quan ens
també,
vam veure llavors.
Sí, tenia l'edat de créixer. Què m'has portat aquí, llibres i tot, dels llibres
sí,
que vas treure?
Sí, sí, és que estreno Funció i estreno quarta edició de llibre. Bueno. És que estic, hi ha una samarreta i una frase de l'Andreu Mítica que és, sí, estic en el meu millor moment i me
sempre,
la faig
no?
meva.
O està sigui... bé, bueno, tot i que... Puc explicar una cosa que m'acabes d'explicar o no?
Sí.
Que t'has llevat aquest matí, que et feia mal tot. Sí. Estàs forçant, Sílvia.
Estic demanant un traumatòleg per anar-me a fer una ressonància aquesta tarda, perquè m'he aixecat com la gent gran, home, amb un dolor molt estrany a la cadera.
A la cadera, concretament.
A la cadera.
I ahir vas fer alguna cosa?
Bueno,
vinculada?
No vaig poder celebrar cap feroz ni res, per tant...
Ja. Pobre no. Andreu, eh?
Ai, pobre Andreu.
Es va quedar Andreu. Fumut, eh? Hola, Andreu! Escolta, ha aparegut Andreu Buenafuente sí. i ha pensat, no pot ser, però si estava als Feroz d'ahir.
Mira, una cosa que m'encanta que
tren,
em faci l'Andreu
és
que em vingui a buscar la feina. Sempre li dic, vinem a buscar la feina, que m'agrada molt, com aquells nòvios de la postguerra, que ell anava a la porta de la fàbrica a buscar-la ella.
Sí, avui estic en qualitat de consort, absolutament.
No, i a més, ha fet un comentari l'Andreu fa uns instants que era, no em feu parlar.
No em feu parlar.
I jo li he dit,
hem trigat un minut.
Sí, a veure si aguanta sense parlar,
Andreu. Jo me'n vaig, que parleu, que teniu coses de què parlar. Que tu i jo hem quedat sí. per dinar, no?
A veure si podem dinar la setmana que ve.
Sí,
i fem un plat estrella, que ens agrada fer.
M'agrada molt aquesta secció, no feia res més. Però és dinar de veritat o no?
És menjar de veritat.
Home, l'altre dia vas tenir el Bayona, que era per dir-li, senyor, pari de menjar.
Amb les ostres tota l'estona. Bueno, un atac a les ostres tremendo.
Hòstia, jo sóc al·lèrgic a les ostres. Jo
no em vaig aviso.
Sí, avisa, de veritat, que em foto morir.
Ja fem uns macarons.
Bueno, ens veiem al dinar.
Vinga, adéu. Saps que les ostres apareixen...
No, espera, que t'he de preguntar. I el premi i què?
No, res, premi res.
He trucat a l'Albert Pla, que no va ni tan sols a recollir-lo.
Hòstia, quins collons, també. El tio que guanya i no hi va. I jo allà menjant-me tota una gala eterna. I...
Clar, com que no la presentàvem ni tu ni jo...
Bueno, per ser ràpid, això és, ja està explicat. Els temes de les gales et col·loquen en una situació en la que tu no vols estar. Perquè tu ja has fet una feina i t'ha anat bé o malament.
Sí.
I aleshores s'inventa una nova pantalla que és, bueno, ara anem a veure de tots a qui ho ha fet millor. I dius, però és que jo això no volia, aleshores... Si no
guanyes...
No tenies
guanyes, cap intenció de competir tu allà.
Jo no, la veritat, però t'inoculen un virus competitiu que dius, home, però és que guapo, no?, perquè li fa il·lusió a la gent. Ei, i tu acabes creient, vas allà, dius, bueno, doncs, si guanyo hauré de dir alguna cosa, i sé que et diuen, no!
Clar, és que, Andreu...
I tu dius, però no, a què? A no ser millor que els altres... És raro, et remou una miqueta. Però... Entenc la gent que no li agrada molt les gales.
Bueno, doncs l'Albert, que estava de concert a Sabadell, va dir, pues mira, ja el vindrà a buscar algú altre.
El cul me les fots.
Sí. Però ell em va dir que no guanyaria. Però bueno, al final va guanyar, escolta, això va ser una mena d'orgia de la Messia.
Sí.
Va ser una festa d'homenatge als Javis, que està bé. Està bé.
És que saps on era el teu lloc ahir?
On era?
A Santa Coloma de Gramenet, a la primera funció d'Esperant Mister
Mundo. Ara, home!
Gol! Perfecte.
Però aquest és un altre tema. Si dius que no vas perquè tens una altra cosa, quedes fatal.
Ja.
Woody Allen, històricament, no, jo no vaig mai a un Òscar perquè tinc concert de clarinet. Això queda molt bé si ets un geni, si no ets un capullo.
Acabes de dir capullo a l'Albert Pla.
Bueno, però escolta'm tot el carinyo.
No, l'Albert Pla tenia concert.
Sí,
per això,
tenia feina.
Però el Woody Allen diu...
Tenia feina.
Woody Allen deia, toco clarinet amb els amics.
Bueno, anem a parlar de Mr. Bojangles. Sí,
gràcies, però ja parlarem, Andreu.
Sí. Bueno, sí, jo no estic bé avui. No puc aportar res.
Ai, senyor. Bueno, deixa'm saludar també, que tinc el Paco Mir al telèfon.
Sí.
Hola, Paco.
Que deu estar flipant.
Sí.
Se'ns ha dormit, com? El director.
Ja em toca?
Tu no estaves a cap gala de premis ahir, Paco.
Ahir no, jo estava a la primera funció a Santa Coloma, on s'havia d'estar ahir.
Com va anar?
Doncs no podia anar millor, francament, no? Perquè d'entrada es va omplir el teatre de Santa Coloma, que es veu que no s'omple mai, o sigui que ja la gent ja tenia ganes de veure la funció, i després vam disfrutar de tot allò que porta 6 setmanes preparant i que no saps ben bé si funciona, i va funcionar millor que del que pensàvem. Ja vam riure més del que pensàvem i vam plorar més del que pensàvem, perquè és una obra que combina el somriure i el riure, que vam comprovar ahir, amb unes llagrimones que li cau a la gent al final de l'obra.
Sí?
La gent plora, perdona, i jo ploro. O sigui, jo no puc escoltar les últimes paraules de la Lua Amat, que està espectacular i l'heu d'anar a veure. És una nena que té 19 anys, que ja té un bon currículum teatral, però que potser és per adults el més important, diria jo, que fa. O és el primer així... Bueno, no sé, tampoc vull valorar els projectes de la gent, però està espectacular i jo no la puc escoltar perquè em foto a bramar, o sigui, m'emociona i surto a un moment d'eufòria que hi ha cap al final, destrossada, hòstia. Perquè és meravellosa, la funció és meravellosa, tenim, li deia ahir al Paco, tenim una joia, tenim una cosa molt bonica, molt tendra, és una hora i mitja de comèdia i de drama, tens a dos actors que reconeixes per la comèdia, que són el Lluís Villanueva, que està meravellós, i una mateixa que estic super etiquetada com a còmica, però ens veus en una tessitura molt bonica.
Mira,
Paco em deia, tia, que ho digui ell, que em va felicitar, ens va felicitar.
Està desconeguda completament, vaja, jo crec, per mi és una sorpresa, i per tot. Bueno, ella ja va fer les assembleistes aquest estiu, que la vaig veure a Mèrida, sí. Que ja també era un registre nou per ella, que era comèdia, però no era una comèdia tan estripada,
sí.
I aquí realment és, jo mai l'havia vist amb aquest, i tant ella com el Lluís, que els dos són molt còmics, i de cop i volta tenen uns monòlegs i una manera de fer que potser pel contrast t'arriben moltíssim, no? Realment et deixen, vamos, col·lapsat.
Ara us preguntaré de què va la història, perquè hi haurà una pila de gent que diu Mr. Bojangles, em sona d'alguna cosa, sento campanes, però no. Sobre el fet aquest d'esperar una cosa i trobar-te en una altra, vau tenir la sensació, és a dir, que hi havia gent que diu, bueno, Sílvia Abril, per tant, és una comèdia estripada, segur que riurem, faré... I de cop es va trobar que, hosti, espera't, que això m'he de recol·locar.
I de fet el text, mira, t'explico, és la història, és una història d'amor explicada per la filla del matrimoni, molt bonica, és una família que els pares decideixen viure fora del sistema, o sigui, la realitat no els interessa, no els interessa com funciona el món, i s'inventen una vida diferent, una vida molt excèntrica, molt divertida, molt boja, fins que això els hi marxa una mica de les mans. I tota aquesta història l'explica, és com un conte, l'explica la filla, la Lua, d'una manera meravellosa, i hi ha moltes escenes. Ahir el Lluís a la roda de premsa parlava de seqüències, perquè hi ha un piló de seqüències que són petits retrats i moments de la vida que ella va recordant, i viatgen de la comèdia al drama més bèstia.
Paco, de fet l'adaptació és teva, no?
L'adaptació és meva, basada en una adaptació prèvia de la Victòria Berger, que és que la vam trobar. El que passa que la versió francesa era molt lineal, molt treta del llibre i posada pràcticament amb el llibre, i aquí he fet una mica de... està més adaptada, més dialogada, amb més seqüències probablement, i el que deia el Lluís de les seqüències, que n'hi ha tantes, perquè des del primer moment he fet com una mena de cine dintre del teatre, no? La concepció és cinematogràfica, perquè hi ha canvis molt ràpid, el que amb el cine és canvi de pla. Aquí passes d'un cantó a l'altre pràcticament sense espera. Hi ha pràcticament sempre una banda sonora que acompanya les emocions o que il·lustra els efectes del que no veiem, diguem, no? Allà on no arriba la sonografia, doncs arriba un àudio que et situa on has d'estar.
Sobre això d'aquesta relació que dèieu, que té sentit entre l'humor i la tristor, la tristesa i l'humor, encaixen bé? És a dir, una situació en què humorística, si li poses un palet de tristor, agafa com més cos, i una situació trista, si li poses una mica d'humor, agafa una altra dimensió, creieu?
Jo crec que són dos gèneres que es retroalimenten perfectament. Sí, de fet, l'humor i la comèdia no deixa de ser una tragèdia amb un tempo diferent.
Exacte.
O sigui, que són dos gèneres que es retroalimenten perfectament i que conviuen perfectament. I sempre diuen, no? Per exemple, de l'amor a l'odi hi ha un pas. Pues de la comèdia a la tragèdia, sí, estàs a un pas, i en aquest cas, en una hora trenta, passes d'aquests dos estats emocionals. L'espectador comença pixant-se de riure, i ahir vam descobrir llocs, clar, en els assajos et perds el feedback del públic, van riure a llocs on no ens ho esperàvem. Sí, potser el Paco, que és el director i té la visió des de fora, ja sabia, intuïa on riurien, però no trobes, Paco, que ahir ens van sorprendre molt els espectadors?
Sí, perquè el volum de riure és més del que esperàvem.
Sí,
de fet, enmig de la funció hi ha un fosc amb aplaudiments que aquest sí que no ens esperàvem per res, no?
I després, cap al final, vas sentint i vas sentint moquejant a l'espectador, i també és molt bonic, perquè mola molt sentir que estàs emocionant.
Tu recordes com vas
dir? És que no es passa del blanc al negre, sinó que hi ha molts matisos. Un cop que han començat a plorar, o que han començat a somiquejar, doncs tornen a riure, i tornen a plorar, i tornen a riure. O sigui que està molt ben feta, perquè el llibre ja és així, diguem, no? Però que està molt ben feta per tenir-te sempre amb la corda fluixa.
Des d'aquest punt de vista, recordes haver llegit el text i en quina situació situació està.
Sí, perfectament, perfectament. Sí? Mira, jo el text, el Paco me'l va enviar, em va dir, llegeix-te'l ràpid, que vull saber si puc comptar amb tu per això. És un ànsies, el Paco. És un ànsies, és un nervi.
Mira, tranquil, Paco, també tranquil.
I me'l vaig llegir en un trajecte de l'AVE, tornant de Madrid, amb el meu iPad, anava sentada en una taula i tenia un senyor al davant, anàvem els dos sols, i jo anava rient, em pixava de riure i a moments plorava. A mi em costa molt poc plorar i no em tallo un pèl. I quan vam arribar a Barcelona, el senyor em va dir, em pots recomanar la sèrie que has estat veient?
Pensava que estaves allà mirant una sèrie.
I li vaig dir, no, no, m'he estat llegint un text i el vaig convidar, dic, acabo de decidir que m'hi pujaré, si el Paco encara m'hi vol, i la podrà veure vostè al Poliorama, perquè ja sabia dates i sabia, tenia molta informació. I li estic enormement agraïda al Paco i a la Raquel, que realment el motor i la dinamita d'aquest projecte és la seva dona, la Raquel, una autora de contes meravellosa, Raquel Díaz, que va comprar el llibre en un aeroport, no sé cap on anàveu, Paco, això ho pots explicar-ho tu o no, en un viatge...
Anàvem a Sevilla.
Anàveu a Sevilla, i va comprar-se el llibre allò a l'aeroport, va llegir la novel·la, i explica-ho tu, Paco, que ho expliques millor.
Doncs, bueno, va comprar un llibre perquè i acostuma a comprar-se llibres curts per fer un viatge amb avió, i agafa el llibre amb el títol que més li agrada o la portada que més li agrada, i va caure aquest Mr. Bojangles, i només arribar a Sevilla ja em va dir, te l'has de llegir, i, bueno, i aquest estiu el llibre va passar de mans en mans, tothom se'l va llegir, i va començar a dir, ho has de fer l'adaptació, has de fer l'adaptació, i jo que no, que és molt difícil, i que sí, i aquí estem.
Escolta'm una cosa, ara em poso d'en paper d'entrevistadora.
Sí, endavant.
Com se't va ocórrer, com se't va passar pel cap que jo fos ella? Perquè diria un nom, doncs però...
Aquí també entra la Raquel, també. La Raquel és molt important dintre d'aquesta producció, perquè és ella la que de cop i volta va pensar en tu. Nosaltres diríem, perquè de vegades sempre...
Et va veure automàticament,
dels productors, que de vegades penses que la gent sempre està treballant, no? Vull dir, la Sílvia Abril, oh, estarà molt ocupada.
Impossible.
I de vegades... bueno, doncs cal dir sempre, cal preguntar perquè et diguin que no. I, doncs mira, estava Llero en aquell moment i va dir que sí, no?
Sobre el tema aquest, l'humor és una cosa important pels dos.
Sí,
us heu dedicat al món de l'humor durant molt de temps. Teniu la sensació que això ha estat una cosa arrelada des del principi, des de que sou petits o des de l'àmbit familiar o no?
Jo a casa meva sí. A casa meva l'humor era un salvavides.
Sí, directament?
Sí, sí, i tant. A casa... El meu pare era d'explicar molts acudits, era el graciós de... Ma mare també és una... És una tia molt divertida, és una tia que li han passat coses greus a la vida, però sempre, gràcies a l'humor i a aquest caràcter festiu que encara té, que es pixa de riure.
Ella sola,
ma mare té 77 anys.
Què tal està?
Aquesta nit ha dormit a casa. Doncs ahir a la nit vam tenir un episodi. Bueno, és que ho té, és que és innat. Jo crec que és innat i ho hem mamat a casa. Per tant, en el meu cas, l'humor ha estat present sempre, tota la vida. No sé, Paco, tu?
No, a mi en el meu cas no, la meva família no ha anat tan divertida, tot i que tinc fotos dels meus pares disfressats de coses inversemblants.
A veure, un moment.
Com?
Què vol dir coses inversemblants, per exemple?
Home, el meu pare com un tipus Capitán Amèrica amb unes malles, estem parlant dels anys 40.
Però ja, moment, ja d'adult.
D'adult, sí, d'adult.
No està malament,
I però sí, jo el que tenia a casa, que era una col·lecció d'humor que es deia El Monigote de Papel, on estaven tots els mestres mundials de l'humor, i aquesta va ser la meva lectura infantil, no? També tenia molts llibres de col·lecció de còmics, o sigui que la llibreria que tenia per casa sí que em va ajudar a ficar-me dintre d'aquest món, no? I després ja sí que recordo influències dels Picapiedra, de la Pantera Rosa, que no deixa de ser mim. O sigui que sempre he volgut, abans de fer teatre, sempre, jo anava dirigit cap a fer pel·lícules d'humor.
I llavors l'has utilitzat més enllà de la cosa professional, com ara deia la Sílvia, com una part de la teva vida, o ho has separat, diguem-ne, la cosa professional del que és la vida personal?
No, jo sóc dels humoristes serios.
Sí, la teva vida és sèrio, eh?
Sí, però és d'aquests de cara sèria, sí. Però és que un dins... fotetes. Sí, jo l'he conegut millor ara, i és un fotetes, és un catxondó. O sigui, fa aquesta cara, no? Però...
Però canvia la manera d'enfocar l'humor a mida que et fas gran? Perquè, clar, tens més coneixement de coses, t'han passat altres coses. Uh-huh. S'ennegreix en algun moment o no? Diries. És que m'estàs mirant.
Jo sí. Jo sóc bastant... No, jo sóc d'humor negre.
Ah, humor negre.
Sí, jo sóc de... Ara ja, a mida que em faig gran, d'enfotre-me'n de tot. Gairebé de tot. Gairebé de tot.
Que això inclou el mort tot, i el capvell.
Tot.
Tu, Paco, tens límits en això?
Bueno, quan fas fent gran, perds els límits, no? I la gent gran, ja pots dir el que vulguis, no? Ja tant se te'n fot si els hi agrada o no els hi agrada. Jo crec que em vaig suavitzant, fins que et dic.
Què vols dir, suavitzant?
Sí, perquè jo vaig començar fent d'humor molt, molt negre. Ara fa poc també em van fer un llibre, una antològica de dibuixos, i jo mateix em vaig sorprendre de lo negre que era al principi, no? Als 16 anys, 17 anys, té un humor negríssim, no?
Però què deies? Quines animalades deies?
De no, humor negre, simplement de...
Dibuixat, no?
Ah, dibuixat, eh?
És que és un gran dibuixat. Aquí tens un artista polifacètic.
Això ho sé.
Fa ceràmica, dibuixa...
Exacte. No, i mobles havies arribat a fer, pot ser?
També, també he fet mobles, sí, he fet de tot. Sí, sí.
Escolta, aquest fet de tot, una mica desmenjat. O sigui, sí, una coseta hem fet.
Aquest és el Paco. Cas, però faig de tot.
Sí. No et fan cas. Qui no et fa cas?
Però sí. El món en general, estic desaprofitat.
Aquestes alçades, un senyor que ha estat al tricicle patant-ho durant 250.000
anys. 30 anys o 40 anys,
quants anys?
El mateix que em passava amb la Sílvia d'estar ocupada, doncs la gent pensa, ui, aquest estarà ocupat amb el tricicle, clar, i em truquen.
Sí, això tu creus que t'ha passat?
I tant.
De que se t'han escapat coses que t'hagués agradat fer perquè hi havia un tio que va dir, no, bueno, és que aquests del tricicle no, cal ni que ho intentis.
Jo crec que és una... no em passa a mi, li passa a qualsevol famós. Per això, moltes vegades tenen el síndrome de Goya, no? Que ganes un Goya i ningú truca mai més perquè diuen, ui, aquest estarà ocupadíssim, tothom l'estarà trucant. I resulta que hi ha un síndrome de 2 anys o 3 anys que guanyes un Goya i estàs mirant musaranyes 3 anys.
Per això jo no en guanyo, fixa't.
Clar, no, millor no guanyar.
Sí, és que això dels premis... No tornem a treure el tema, però... No. Premis sempre són un lloc... Lloc complicat.
Sí, sí, un lloc complicat d'estar, de gestionar... Exacte. Jo millor que no em nominin, perquè no saps la ràbia que arriba aquest senyor Andreu Buenafuente, fa la primera cosa de ficció, jo porto 30 anys de currant-me...
Ah, o sigui, t'has sentit
no,
ràbia, tu!
Home, li vaig dir, si el guanyes i no me'l dediques fent justícia divina, que jo 30 anys dedicant-me a això i mai m'han nominat, que també et col·loca en un lloc, eh? Que ets una actriu nefasta,
Sílvia. No, home, no!
Exacte, vàries, no una, vàries.
Pensa que amb el Mr. Bojangles estaràs nominada a tot.
No, però això no pots dir-ho tampoc ara, Paco, perquè no, clar, és que estàs alimentant un problema ara ja.
No, sóc feliç estar en el poliorama del 2 de no ho hem dit, del 2 de febrer,
sí,
aquest dijous s'estrena.
És veritat.
I estarem fins al 24 de març, només 8 setmanes, o sigui, heu de córrer perquè jo crec que les entrades ja estan volant.
Què passa amb això del... Paco, i bueno, ho dic tot perquè has muntat l'espectacle, amb aquest aquestes coses, si comencen a funcionar molt bé, llavors es comença amb aquell rotllo de no és prorrogable.
És culpa meva.
És que vol dir, ah, perquè és el teu problema.
Mm-hmm. Ah, no, és culpa de la Sílvia.
Has d'anar a buscar la Sílvia i ja tenim problemes.
No, és culpa de la porreta, no té, és culpa del sistema. Perquè abans sí...
Aquesta és una resposta terrible, Paco, Tot és culpa del sistema. Perdona, tot el rotllo, culpa del sistema. No, aquest senyor no té culpa del sistema.
Sí, ha canviat.
Què vol dir que ha canviat?
Que abans, quan les coses funcionaven, hi havia marge per quedar-te. Bueno, ara els teatres... Bueno, explica-ho tu, Paco.
Tenim un retard, em sembla.
I el segon... Sí. I el que venia després deia, pues no pots entrar perquè li va molt bé, i l'altre deia, ah, pues vale, i no passava res. I ara no, ara està tot, aniràs del 15 dies, 30 dies, 8 setmanes, està tot controladíssim, i no... La indústria ha crescut i tothom té molta feina, està tot massa programat.
Paco, tu el tema dels escenaris el trobes així a faltar, diguem-ne, de fotre't allà dalt i fer els lios que has estat fent durant tot aquest temps? No, per què rius, Sílvia? Que és una mala pregunta.
Li encanta l'escenari,
No t'agrada?
Com que no?
Ah.
M'encanta l'escenari.
Clar que li encanta.
No.
Però el trobes a faltar?
Disfruto molt més.
Que és el tema. Trobes a faltar?
No. no el trobo falta per res, perquè on el que més m'agrada és preparar un espectacle. O sigui, estar a casa meva preparant-lo i estudiant-lo, i faig soc una mica com a Hitchcock, amb el sentit de que després quan tens el guió dius, bueno, ara només cal fer-ho. Però diem, tot l'altre ja està preparat, no? Ja arribo a un assaig i ja sé com serà l'espectacle. Pues, però passa que els altres no ho saben i els he de convèncer durant 6 setmanes que facin el que jo vull que facin.
De fet, ha estat molt graciós veure't dirigir, Paco, perquè jo t'he vist, li explicava a l'Andreu, és com un nen petit, ho porta tot, totes les joguines preparades per jugar, ho ha preparat tot, té claríssim cap on anem i cap on no anem,
i arriba l'huracà,
i està allà a l'assaig.
Arriba l'huracà de Silvia Abril, i ho havia fet a tot punyetes.
Sí, una vegada...
No, que és súper... Vamos, Maite a mi m'ha sorprès, és... Vamos, la millor alumna que de la classe, eh? No, vull dir, no diu ni mut...
No, perdona, ara sí que m'acabes de matar, Paco? O sigui, perquè la imatge de Sílvia Abril de huracán que comença i improvisa molt i que no fa cas al director perquè està fent una altra cosa i no sé què... No, dius que és el contrari?
Nada.
O sigui, és l'ampollona de
tot
classe?
Tot el contrari. És la disposició absoluta. Sí, la seva paraula és perfecta. Fas això, perfecte.
O sigui, que és mono.
Que de veritat, que no comptava que era així. Jo em pensava que eres molt així, molt tan enèrgica.
No, el que sí que faig, que a vegades el Paco em deia, què fas? Dic, t'estic proposant una cosa. Sí que porto propostes. Mm-hmm. Estic disponible i m'agrada dir que estic com transparent. I estic perquè em pintis. Mm-hmm. O sigui, tu, Paco, m'has pintat... O sigui, la Sílvia que veiem a l'escenari és la que ha pintat ell. M'encanta ser una tela en blanc i que facin de mi... Bueno, el que decideixin. Després hi ha coses que costen més. Bueno, tu tens una tendència, una zona de confort de la que es parla molt.
Quina,
no?
Quina és la teva?
Pues fer el ruc tota l'estona.
O sigui, fer més pallasso, més exagerat.
Sí.
O sigui, aquí t'ha costat potser la retenció en algun moment?
Sí, en algun moment frenar-me, però bueno, el Paco per això ha estat molt bé.
Alguna bronca, Paco? És que no me l'imagino fer bronca.
No, és superamable dirigint. No, és veritat, has estat molt amable. Entenem, i molt...
Feia una cosa divertida l'Esther Soler, la Joan de Direcció, que deia, diu, ostres, està muntada i no, sembla que no hagi fet res.
Sí.
Mm-hmm. Com si no hi haguessis estat.
Sí.
Però és un elogi bastant gran, aquest, eh? Mm.
És que ens ha dirigit així, sí.
No? La sensació de que una cosa sembli fàcil de fora, mm, això vol dir fer-ho semblar fàcil, hosti, em sembla una gran habilitat, aquesta. No? Però què ha fet? Pues, fer que això rulli.
Sí,
aconseguir encaixar les peces. He de dir una cosa, per de cara als oients, que sàpiguen que aquesta és una de les grans obres que venen en breu, aquest Esperant Mr. Bojangles a partir de la setmana que ve, al Poliorama, que sapigueu que els que ens esteu escoltant aquesta hora al matí hi ha premi en joc.
Ah, sí?
Home, clar, hem anat a trucar a la gent i hem demanat aquí entrades dobles, 5 entrades dobles, per diumenge que ve, dia 4 de febrer.
Que jo aquell dia tinc previst fer-la molt bé.
És que he pensat,
també és una gran
aquell dia no em va bé, aquell dia no hi seré. Ara jo m'he desmuntat per un moment, no. I seràs i ho faràs bé, no?
Ui, aquell dia tinc previst fer-ho molt bé.
La sessió d'abans, no.
No.
La
el dissabte...
La diumenge, no em lis. Diumenge, 4 de febrer, 6:45 de la tarda, al Teatre Poliorama. Què heu de fer per aconseguir-les? Doncs entrar a l'Instagram del Via Lliure, respondre a la pregunta que acabem de penjar als stories. A veure quina és la pregunta.
No sé quina
és, Ah, si volen anar, és la pregunta. Què m'ho diran, que no? O sigui, de veritat, eh? Jo...
Que fàcils que sou,
en sèrio, que és la pregunta
favor
que he penjat a l'Instagram? Voleu anar-hi? Que guanyin les entrades dels que diuen que no, doncs. Tu t'imagines? Bueno, hi han 5 entrades dobles per anar a veure Esperant Mr. Bojangles. Per cert, la Nina Simón va apareixent
la
i reapareixent.
Apareix.
No vindrà, no vindrà. Anirà el dia 4. Doncs.
Sí, ve el dia 4 la funció... No, ve a la de... Sí, a la del 4.
Sí, la següent.
Exacte. Per cert, has escoltat la versió de Robbie Williams?
Quina versió de Robbie Williams? D'aquesta cançó?
D'aquesta cançó.
No.
Té una versió que, si sou a temps de posar-la abans que marxem, és meravellosa.
Ara la buscarem.
La de Nina Simone és espectacular.
M'estàs dient que per davant Robbie Williams que Nina Simone?
No. Però com a segona versió...
Sona l'espectacle?
No.
Ah.
No, però jo, per exemple, el Jan, que és el nostre tècnic de so, li demano, posa-me-la, perquè la de la Nina ja la sento, és com un bàlsam, ens acompanya de la millor manera possible. Però per escalfar, dic, posa'm el Robi, posa'm el Robi.
A veure si ara el trobarem.
Bueno, igual el trobem.
No, és que ara s'ha de... Vigila-li, l'ordinador aquest va més lent que el cavall.
Jo recordaré que tenim un equip meravellós, que és la Maria... Ai, la Maria com es diu de cognom? Una noia de vestuari meravellosa. Com? Armengol, exacte, Armengol. Maria Armengol. Tenim l'escenògrafa, tu digues els noms, Paco, que jo soc...
Mariona Ubia.
La Mariona Ubia.
Què, la màquina l'han trobat o no el Robi
Tenim
Williams?
Tenim l'Estel Soler.
Mira, a veure.
Mira.
És aquesta?
Mira que bonica.
Xiula ell? Ah, mira.
No, és el Paco.
Sí, m'ho va demanar. De vegades el Robin, quan no sap el to, m'ho demana. No,
és molt bo aquest tio.
M'encanta, m'encanta.
Doncs mira, amb el Robi Williams, que no sona a l'espectacle, però és l'extra que hem llançat avui, tancarem avui la conversa amb la Sílvia Abril i amb el Paco Mir. Aneu-los a veure, jo tinc moltes ganes ja, perquè no l'he pogut veure abans, però aquest Esperant Mr. Bojangles serà el Poliorama durant les pròximes setmanes. No us espereu al final, perquè llavors no queden entrades. Sílvia, un plaer, com sempre. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes.
Gràcies. Això, el que sigui. Gràcies, Paco Mir. Una abraçada, que vagi bé.
Vinga, vosaltres.
Va, que queda un minutet i arribarem a les dues en punt del migdia. Va. Temps per acomiadar-nos, agrair-vos que ens hagueu acompanyat al llarg d'aquestes 7 hores. Demà hi tornem, com sempre, puntuals a les 7. Adéu-siau, bon dissabte.
Felicitació va ser d'una de les nenes de la sèrie i em va dir: Albert, no sé si t'has enterat, però has guanyat un premi Fúria. Amb molta il·lusió.